ja ho sabeu, que cada dimecres ens aturem un moment per parlar d'economia. Avui ho fem amb el Ferran Elias, que és professor d'Economia de la Universitat de València i membre de l'Espai 08. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda, Diana. Moltes gràcies. Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, també.
Avui volíem parlar amb el Ferran, perquè aquesta setmana hem conegut que un 45% dels joves espanyols cobren menys de 1.000 euros al mes. Aquesta és una situació nova d'ara, de la crisi o de la crisi econòmica derivada de la pandèmia, de la guerra d'Ucraïna, o ja era habitual des de fa anys?
Val. Doncs crec que no, més enllà de les xifres, si són menys de 1.000 euros o menys de 1.100 euros, crec que la situació no és nova, lamentablement. És a dir, des de fa anys que la gent jove a Espanya, per diferents motius, cobra significativament salaris més baixos que la resta de la població. Si de cas, des de la gran recessió, des de l'esclat de la crisi d'any 2008, aquesta situació s'ha anat agreujant. De fet, si mires dades de l'enquesta d'estructura salarial que la fa l'INE, el que tu veus és com hi ha hagut pèrdua de capacitat adquisitiva, no només per la gent jove, sinó per el treballador mitjà espanyol, el que segurament significa que la caiguda ha sigut major per la gent jove, perquè acostumen a ser més vulnerables en les fases inicials d'entrada al mercat de treball.
També és veritat que haurà canviat una mica també la nostra visió, no? Perquè no sé què és el que ha passat per arribar fins aquí, però fa uns anys ser mileurista, si eres mileurista no et consideres afortunat, i ara una mica sí en alguns sectors.
Sí. És veritat que fa uns anys ser mileurista no era una cosa que poguessis dir amb massa orgull, i ara potser sembla com que estàs mínimament bé. És una llàstima. Crec que han passat des de l'època de la bombolla immobiliària, hi ha hagut dues coses principalment. La primera, la crisi. En una situació de crisi, el nivell d'atur mitjà a Espanya va arribar a assolir nivells del 25%, i inclús l'atur juvenil està aproximadament al voltant del 50%. Això són dinàmiques que afavoreixen la devaluació salarial, és a dir, que els salaris perdin capacitat adquisitiva, bàsicament perquè els treballadors tenen menys capacitat de negociar un salari més alt. Això seria un factor important. I després n'hi ha un altre, que són també les reformes polítiques que s'han anat fent, que es van fer sobretot durant la gran recessió. La reforma laboral de 2012, la que va aprovar el PP, tenia moltes mesures que el que feien era afavorir aquesta dinàmica de reducció salarial. Per exemple, doncs, si abans de 2012 el conveni important, el conveni que tenia prevalència legal, era el de sector d'activitat, va passar a ser el conveni d'empresa. Això implica, doncs, que els treballadors són menys a l'hora de negociar amb les empreses quin ha de ser el seu salari, el que afavoreix que hi hagi, diguéssim, pujades menors que les que podria haver-hi si hi ha un conveni sectorial. Això es va canviar a la reforma de 2021-2022, però encara hi ha hagut poc temps perquè es noti cap efecte d'aquesta possibilitat. Per tant, jo diria, doncs, què ha passat per arribar fins aquí? Crisi econòmica, més reformes laborals que han afavorit una dinàmica de pèrdua de capacitat adquisitiva dels salaris. I després afegiria dos factors molt importants que potser fa més temps que venen passant. Un és els contractes temporals no justificats, que això també s'ha canviat ara recentment amb la reforma de 2022, però que ha sigut una característica estructural del nostre mercat de treball des de l'any 84, quan es van introduir els contractes temporals no justificats. Quan dic no justificats, el que significa és que tu pots tenir un contracte temporal tot i que la teva feina no sigui temporal, sinó que sigui estructural, val? Uh-huh. És a dir, per exemple, pots ser professor en un institut de secundària i tenir un contracte temporal cada any, tot i que tu estàs cobrint clarament una plaça estructural, no? Perquè cada any hi haurà un professor d'història, un professor de ciències, etc. Els contractes temporals s'utilitzen per rebaixar també la capacitat de negociació dels treballadors. Estàs en una situació de debilitat. El teu primer objectiu, diguéssim, és convertir-te en permanent. És una manera que no estiguis demanant pujades salarials. O també és una manera de tenir una alta rotació del personal treballador, de tal manera que no puguin adquirir prous anys d'experiència a la teva empresa com per beneficiar-se d'algunes clàusules que estan en els convenis col·lectius, que el que diuen és, m'ho invento, però al cap de 3 anys de treballar amb l'empresa tens dret a una pujada salarial del 5% addicional a la inflació. per exemple, no? O has treballat 10 anys, també se't reconeix aquest plus d'experiència i cobres més. Aquesta és una qüestió estructural de l'economia espanyola que jo crec que ha dificultat molt que hi hagi un nivell salarial més digne de mitjana al nostre país. I l'altre factor, i ja acabo amb això molt ràpidament, són també les externalitzacions o les subcontractacions. Són, diguéssim, maneres de separar una part de l'activitat econòmica de l'empresa, donar-la a una altra empresa, per tal de que doncs, els treballadors no puguin ajuntar-se a demanar millores salarials de forma conjunta, perquè els hi apliquin diferents convenis col·lectius segons l'activitat de cada empresa. I això té efectes molt importants. Per exemple, en el cas de les treballadores de neteja de molts hotels, conegudes que s'anomenen també Kellys, hi ha llegit càlculs que diuen que pot arribar a afectar en 400 euros menys de salari al mes el fet que estiguin externalitzades i no formin part de la plantilla principal de l'empresa. Per tant, és un problema multidimensional en què no només la crisi, sinó també les decisions polítiques han tingut moltes repercussions negatives.
Mira, tu ara parlaves de les Kellys, no? Un sector en què bàsicament hi treballen dones. No sé com estem a nivell de bretxa de gènere en els salaris. És a dir, encara és tan gran la bretxa de gènere en els salaris? Les dones seguim cobrant menys?
Val. La veritat que la xifra exacta ara mateix no la recordo, però sí que existeix una bretxa salarial. I, de fet, un dels motius principals d'aquesta bretxa salarial és que, en general, de mitjana, les dones tenen una major probabilitat d'encarregar-se de les tasques de cures remunerades, és a dir, doncs, de cuidar una persona dependent gran o cuidar un nen o una nena petita. Això fa, doncs, que tinguin vides laborals que, almenys durant un període de temps, són més inestables o que entren i surten, o també que tinguin vides laborals on hi ha una part de parcialitat, de jornades a temps parcial importants per poder-se dedicar en aquestes tasques de cures. Això és un factor, però a la vegada també aquest mateix factor implica que pot haver-hi, per exemple, per part dels empresaris, una discriminació cap a les dones, perquè poden assumir que a partir de certa edat doncs no voldran estar treballant a temps complet. Això són diferents factors que expliquen aquesta bretxa salarial. Polítiques que podríem pensar per reduir aquesta bretxa? Doncs jo crec que totes aquelles que ajudin a compartir la càrrega familiar entre homes i dones afavoririen a l'hora d'eliminar aquesta discriminació o aquesta obligació que senten les dones cap a l'hora de dedicar-se a les tasques de cures. I també doncs, un canvi cultural important per part dels homes, ja siguin, diguéssim, directius d'empresa o simplement siguin parelles.
Ja per acabar, encara parlant de sous, aquest dimarts, ahir, de fet, l'INE també feia públic que el 20% dels treballadors cobren menys que el salari mínim interprofessional. Aquest és un titular que així de cop sorprèn o impacta bastant, però què és el que hi ha darrere d'aquesta xifra? És a dir, com pot ser? Com passa això?
Doncs és principalment perquè hi ha una part important dels treballadors espanyols que tenen contractes de temps parcial. Qualsevol persona que tingui un contracte no pot cobrar per sota del salari mínim per llei. Per tant, les úniques situacions en què això es pot produir és si tu estàs treballant, per exemple, el 50% del que seria una jornada completa. Aleshores sí que en termes absoluts, en termes globals, el teu salari serà menor al del salari mínim. Però en termes relatius, si tens en compte les hores que treballes, no pot ser que sigui menor que el salari mínim. Clar, aquí, dins d'aquest titular, jo crec que s'hi barregen dues històries. Una és que pot haver-hi gent que voluntàriament prefereixi una jornada de temps parcial perquè vol dedicar-se a altres coses, però per altra banda també pot haver-hi gent que en realitat no vulgui la jornada parcial, que preferiria tenir una jornada de temps complet i cobrar més. Per tant, aquest segon cas sí que és una situació en què tens una feina que no t'està, diguéssim, no et satisfà del tot en termes dels diners que tu voldries tenir a final de mes. Podríem considerar-ho com una categoria de subocupació, en el sentit que no et dona els diners suficients que tu voldries.
Doncs Ferran Elias, ho deia més, professor d'Economia de la Universitat de València i membre de l'Espai 08. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i per ajudar-nos a entendre una mica, com sempre, l'economia.
Moltes gràcies, Diana. Fins a la propera. Adéu.